El suplement, amb Núria Ferrer, a Catalunya Ràdio.
És mig quart de 12, continueu escoltant el suplement, continueu perquè hem de resoldre el joc mental que ens ha plantejat aquest matí el nostre company, el Jordi Batllori. És aquest.
Aquest estiu vaig comprar un paraigua, una gorra i unes sabates a les rebaixes. En total, em vaig gastar 14 euros. Les sabates em van costar 9 euros més que la gorra. D'altra banda, la gorra i les sabates juntes em van costar 12 euros més que el paraigua. Jo ara ja no sé què em va costar cada cosa. M'ho pots dir?
Ens ho podeu dir, sisplau. Podeu trucar al contestador 934-1409-71. Entre tots els que contesteu i l'encerteu, sortejarem un llibre justament de jocs mentals del nostre company, el Jordi Batllori. Tot això ho fem encara amb el regust del cafè que ha preparat el Pere Montserrat, el Nacho Terrés, amb l'olor de cafè que fa tot l'estudi i amb aquell... intentar recuperar els sabors d'abans, els gustos d'abans. Albert Vilà, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui estem preguntant als oients que recordin quin gust enyoren. És a dir, aquell gust que dius, ostres, això ja no ho he tornat a trobar mai més. Entre tots els que ens truqueu o envieu un correu a suplement@catradio.cat o un missatge de text al 7033 amb l'acrònim CATSUB, entre tots, el que farem serà sortejar dues entrades per anar a veure Omar a Portuondo, a l'auditori, el 28 de novembre, fantàstic, celebra els 60 anys, amb un concert que promet moltíssim. Dues entrades sortejarem.
Doncs vinga, que la gent s'animi.
Tu hi ha algun sabor, algun gust que trobis a faltar?
Les papilles.
Què? Sí. Vols dir les farinetes?
Les farinetes.
Les farinetes?
Sí, sí, les farinetes.
Això trobes a faltar, Albert?
Sí.
N'estàs segur?
Ui, tant.
Què vols dir, aquelles farinetes de plata, de fruita?
Plata... De fruita i també aquella amb la llet en pols, allò en posar-hi aquí, la, saps? Les farinetes.
Sí.
De pot, vaja.
Per què no? És una opció, es poden trobar a faltar les farinetes, clar que sí. També que hem rebut missatges, des de les 10. I ningú, no hi ha ni un missatge que trobi a faltar farinetes, però clar que sí.
Home.
Poden trobar a faltar, sí senyor. Sí,
jo ara me'n prendria unes, per exemple. Veient aquest pastís que tenim aquí davant, em venen de gust unes farinetes.
Unes farinetes. Ara com ha anat la setmana?
Bé, setmana una mica moguda en tots els sentits del terme. Hem passat fred, calor, ens hem entristit, hem rigut, hem ballat i vam començar la setmana estimant que, com dèiem, la setmana passada és una paraula que se'ns entrebanca.
Sí, molt més que no voldríem.
És tot un art, Núria. Si estàs un dia sense practicar-lo, necessites tres per posar-te al dia. I en aquest terreny em sembla que no hi ha genis que valguin.
Què ens portes avui, Albert?
A veure, començaré recordant que la cadira del president espanyol a la cimera del G20 li vam suggerir que avui anés a Chicago a visitar l'Obama. A veure què passa.
No en sabem res de com li ha anat la setmana.
Sí, ah. Sí, sí, sabem una cosa, ah, i aquesta okay. És bona. Es va presentar al seu cap amb un cotxe, amb un Jaguar, no? I tan bon punt el va veure, li va dir, how are you?
I què li va respondre?
Enxorté. Absurd, oi?
Una mica absurd, sí.
Va.
Però bé, va.
Anem al que ens pertoca. Dijous ens va arribar un correu que ens l'enviava la Dolors Fabra, una noia de Lleida que està estudiant art, guaita quines coses, fora del país també, concretament a Berlín, i que a mi personalment em va emocionar. Si et sembla... El llegiré.
I tant, endavant.
Diu així. Ai de l'art que commou i ens alimenta l'ànima. Qui ho diria que després de més de 7 anys acabaria suspès a tot sotjant el que es mou i cou a la terra? La meva existència és mèrit del talent, de ningú més. De l'esforç, la valentia, de la virtut, de ser lliure, d'experimentar el procés creatiu de principi a fi i que, en definitiva, és el que fem cadascú de nosaltres cada dia. Quin poder obtenen certs homes per traspassar el que neix del subconscient i plasmar-ho amb imatges, colors, paraules, sons? Quin regal! Viuré els darrers anys envoltat dels meus germans i germanes i, malgrat les distàncies, les formes, textures i olors que desprenen els nostres cossos, ens reconeixem tots perquè som fills i filles de la mateixa mà, del mateix traç, de la mateixa sensibilitat. Esperam un final més terrenal, no us enganyaré, més honest, més d'acord amb la meva vida austera. Tanmateix, tinc cert pànic que l'emoció deslueixi aquest paisatge i mori d'un atac de vertigen. Esperant poder gaudir de la vostra presència algun dia, rebeu una forta abraçada Una gota de pintura de l'obra de Miquel Barceló que ha realitzat a la seu de l'ONU a Ginebra. Està emocionadíssima.
Ah, tants elogis.
Home, s'ho val, dona, s'ho val. La magnificència no necessàriament és contrària a la bellesa.
Ens aporta alguna informació més?
Bé, hi ha una nota que ens diu: espero no entristir-me escoltant segons quins comentaris, perquè si és així, diu, li agradaria que una llàgrima entri els pantalons d'alguns mandataris o fins i tot el cap d'algun polític amb perruca. I jo em pregunto, quants polítics porten perruca?
Home, ara que ho dius, jo no sé, no gaires, no? Deu ser que no pateixen dels nervis, potser.
O ni de vergonya.
Ai, va.
Anem pel suggeriment?
Som-hi.
Estimada Gota, les teves paraules m'han emocionat i desitjo que els suggeriments que des d'aquí t'oferim et siguin profitosos. Abans que res, tanca els ulls i no miris a terra. Respira i escolta. Per dilluns, demana una llibreta i una ploma i comença a escriure un dietari. El títol: l'ONU sota un atac de gotes. D'aquí a un any el presentes per aquestes dates al Premi Nadal. Segur que t'emportes una sorpresa. Per dimarts, compra unes ulleres de sol a un grup de xinesos i resguarda't dels flaixos de les fotografies. Et poden afectar la vista. Per dimecres, estaria bé que et busquessis una assegurança mèdica. No només per demanar la baixa en cas que la necessiti, sinó pel fet que una llàgrima a algun polític li causi un col·lapse i et denunciï per danys i perjudicis. Perquè a l'ONU m'imagino que de seguretat social res de res, oi? Per dijous, deixa't caure i baixa la terra, si pots. Quan la sala estigui buida i no et vegin, planta-hi un cirerer d'arbós. Tingues present, però, que Berna no és Madrid. Per divendres, munteu una festa. Convideu músics, artistes i intel·lectuals de tots colors i tendències. Serà bo de veure qui, dins la sala dels drets humans, és més animal. Per dissabte, possiblement deus haver anat a dormir tard la nit abans. Descansa. Si et ve de gust, envia'ns algunes fotos de la festa. I per diumenge, tu i els teus germans hauríeu d'aprendre a xiular el cant dels ocells. Hi ha reunions que poden ser molt desagradables. És una manera, diem, molt elegant de manifestar el teu desacord. Espero que aquests suggeriments et serveixin, si més no, per mantenir l'emoció. T'animo a no defallir. Una abraçada. Teu, Albert Vilà. D'alegria.
Sí, home, sí.
Que tots plegats sembla que ens vulguem fondre. Està molt bé escoltar aquestes veus. A mi
sí,
em reviven, personalment.
Sí. Jo ja et dic, esperem seguir per aquest camí.
La il·lusió no s'ha de perdre mai.
Hi ha algun rumor? Perquè el rumor de les fulles, aquell que vas dir,
sí,
com el tenim?
Segueix endavant.
Ah.
La guerra continua.
Guerra
Estan
fulles.
Guanyant, per això, les fulles perennes.
Ja.
I per aquesta setmana es comenta que el Nadal s'endarrereix.
Què? Per què?
Doncs l'Angelet Gabriel es veu que el 25 de març es va oblidar de baixar a la Terra i anunciar a Maria la Gràcia.
Ah, i aleshores què?
Jo ho deixaria en mans de l'Esperit Sant. Aquest té solucions per tot.
Que vagi molt bé la setmana, Albert.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
El suplement.
A veure, digui a... a...
Els teus electrodomèstics són vells i malgasten energia? Passa't a la classe A. Informa't sobre els ajuts per la renovació d'electrodomèstics, calderes i aparells d'aire condicionat a IKM.net o truca al 012. Generalitat de Catalunya. Som-hi.
A vegades no ens recordem que l'autèntic sentit del Nadal és viure junts experiències úniques que no s'obliden mai, perquè el millor regal és el que es comparteix. Tu fas el Nadal. Tu fas PortAventura.
Descobreix el Nadal als nostres hotels per 70 euros, entrades incloses. Consulta en condicions al 902 20 22 20.
Novembre.
No vens?
Tardor.
No facis tard.
Vaca.
Vaca, comença.
Novembre, vaca, 2008.
Fes un forat a la teva agenda del 3 al 30 de novembre.
Vuitena mostra de creadores escèniques.
Performance, poesia, lectures, dansa, teatre...
Més informació a projectevaca.com.
I ja ho saps.
Posa't, vaca.
No permetis que la crisi et faci quedar a casa.
Perquè si et fas soci del 3C...
podràs anar al teatre amb descomptes de fins al 50%.
Assistir als millors concerts i festivals...
al millor preu.
Veure abans que ningú les millors pel·lícules... de franc.
Espais, llibres, CDs, DVDs...
Fes-te soci del 3C... i sortiràs més.
I amb el regal club, ser soci del 3C et surt de franc. Informa-te'n al 902 33 90 33...
o entra al web
3C.cat.
3C.
El Club de Cultura.
Conductors, a les vostres marques. Els conductors es dirigeixen cap a les benzineres Esclat Oil.
És un moment emocionant.
Tothom vol ser el primer a comprar el litre de gasoil, la benzina sense plom 95 i el biodiesel
a 89 cèntims. Sí, sí, a 89 cèntims d'euro el litre.
Ja entren a l'Esclat Oil.
És un moment històric.
El litre a 89 cèntims.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
La fem entre tots. El cap de setmana esmorzem sense presses, llegim els diaris i fem un bon cafè amb els suplements. Viu el cap de setmana amb el suplement.
Quart i cinc de 12, suposo que estareu d'acord amb mi, seguríssim, que menjar i beure és molt més que una necessitat. A la nostra cultura, qualsevol celebració, fixeu-vos-hi, gira al voltant d'una taula ben parada. Home, ara que s'acosten festes, tots tenim al cap què és el que hem de cuinar aquell dia, què menjarem, que no sé, hi ha gustos fins i tot que per aquestes festes tens ganes de retrobar, no? L'escudella i carnolla de Nadal que fa ta mare o la teva àvia o la teva tieta. Tots tenim aromes i gustos que ens han quedat gravats. L'arròs de la iaia, els canelons del diumenge a casa dels pares, la torrada de pa amb i sucre per a berenar també ha sortit. Molts oients estan participant avui, ens estan ajudant amb aquest tema del dia. Us estem demanant quins són els gustos que enyoreu. Per exemple, hi ha un correu electrònic que acaba d'arribar de la Maria Alba que ens diu els gustos. Diu, recordo amb nostàlgia el gust de les sopes bullides de quan era petita. L'ingredient principal de les sopes és el pa, i el pa d'avui en dia no és el mateix d'abans. Costa trobar una mica un bon pa per fer sopes. Et porta bons records quan el trobes. La Maria Alba ens ha dit això, justament. Volem parlar de sabors, de gustos d'abans. I de pa també en parlarem, I en parlarem amb la nostra convidada d'avui. Ella segur que sap quin gust d'abans té gravat a la memòria. Segur, segur, seguríssim. Que si ella no ho sàpia, malament. És la periodista Tana Collados, ella dirigeix El Vostre Gust, l'espai que ens porta els aspectes més singulars de la nostra gastronomia. Ahir ja sabeu que aquest espai encetava la seva segona temporada amb noves i suggestives propostes. Sabeu també que el podeu seguir a 8:45 del vespre el dissabte, just abans del TN. I la Tana, clar, Tana, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Segur que té un gust d'abans clavat a la memòria.
Els croissants.
Els croissants d'abans.
Sí, trobo que costa molt trobar croissants bons ara, almenys a Barcelona, no? Bueno, a Barcelona i fora de Barcelona.
Però què tenien aquells croissants? Què tenien que no tenen els d'ara? Quin gust recordes?
Bé, també hem de dir que la memòria a vegades juga males passades, Ens pensem que el d'abans era millor que el d'ara, o tenim un record que ens confon. Això passa a vegades. Però jo crec que abans potser hi havia els croissants de forn que eren claríssimament fets de... una millora del pa, i hi havia els de pastisseria que tenien molt gust de mantega, a les bones pastisseries. I ara costa molt de trobar-ne. O això almenys és el que em sembla a mi.
Totes aquestes apreciacions són subjectives, Tana. Però ja ho estem fent expressament, perquè això és una cosa que un té gravat a la memòria i és personal i intransferible.
El record sí, però que costa trobar croissants bons, això és objectiu.
Però que costa costa poder-los assaborir com abans, això també podria també ser una opció. Escolta, el vostre gust ha tornat amb nova temporada, amb novetats. Com ha provat l'estrena d'entrada? Bé?
Home, amb nervis.
Amb nervis.
Sempre se'n passen. I, a més, sempre s'ha de dir que el primer, que saps que estem treballant a l'hora,
sí,
que m'atén,
sí,
mai és el millor, perquè sempre has d'ajustar coses. Però,
no,
vaja,
no,
espero,
però
que bé,
bé,
no ho sé, d'audiència encara no se sap.
D'espardenyes i cargols de granja.
Sí, a més d'un petit espai de denominació d'origen, denominacions,
sí,
en general.
Això és el que volia preguntar. Com és que heu decidit fer aquest microespai sobre les denominacions d'origen? Creus que la gent, les persones que comprem productes, ens fixem en les DOs?
Ho hauríem de fer.
Ho hauríem de fer.
Es tracta d'això, també, el programa, de fer cultura gastronòmica.
Mm-hmm.
Anem obrint camins, anem ensenyant coses, mostrant coses.
Però sí que cada vegada ens informem més sobre el que mengem.
També.
Ho hauríem de fer. També.
I sí, home, clar, cada vegada ens interessa més saber què mengem, com ho mengem, què hi ha al darrere, quines persones hi ha al darrere, quins productors hi ha al darrere, com arriba a nosaltres, com s'ha transformat. Sí, jo crec que hi ha un interès claríssim, per això el fem. És
clar,
evident que sí, jo
escolta,
crec que sí.
Escolta, i ara que comentaves això, que els records i la memòria ens fa males passades, de dir, home, poder és una cosa molt subjectiva, però tu creus que sí que una mica s'està posant de moda el intentar recuperar aquests sabors a la gastronomia, al món
i
dels
tant,
restaurants, no?
I tant, és evident, és evident. Hi ha una tendència, mira, hi ha diversos reportatges de la sèrie del vostre gust que precisament toquem això, i un és la setmana que ve, que és la Font de Gaig. Per què? Perquè hi ha un moviment a Barcelona de recuperació justament de la cuina tradicional, però el que és més curiós és que es fa de la mà de grans xefs que tenen altres restaurants on s'expressen d'una manera més creativa, on fan la seva cuina d'autor, com és el cas del Carles Gaig, amb la Font de Gaig, ara, ja dic, recuperant la memòria, i el restaurant Gaig que té l'Hotel Cram. També el Fermí Puig, que està a punt d'obrir, també el Nando Jubany, en fi, hi ha diversos casos. Sí, sí,
em fa gràcia que diguis a Barcelona, que aquest
sí,
moviment
a
és a Barcelona, perquè jo crec que potser el que estàs pensant, no ho sé, ara digue'm que poder no, que potser estàs pensant que això és molt de Barcelona perquè aquí sí que s'ha perdut una
exacte
mica els sabors d'abans, però en canvi hi ha molts llocs a Catalunya on hi ha restaurants i fondes
exacte
de tota la vida,
exacte,
on estan fent el producte de sempre.
Sí, 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 no, no, és evident, però és que aquí diem, vaja, amb el tema del pa, igual, fixa't tu, també fem aquest reportatge perquè realment, encara que hi ha molt, encara hi ha molts forners artesans a Barcelona, però la veritat és que la memòria del pa, i no només a Barcelona, en el cas del
doncs,
pa.
Doncs la memòria del pa és important. Mira, aquest correu electrònic ens deia
sí,
que costava tant de trobar el pa per fer aquelles sopes bullides,
no?
De
sí,
quan era petita, aquell sabor, no? Avui, justament, que estem recuperant gustos d'abans, hem sortit a buscar pa, Tana. Nosaltres hem buscat el pa a Barcelona, que ens deien que era amb gust de veritat. I ens han dit que ho podem trobar a Barcelona Reykjavik, que és l'establiment que han obert el David Nelson i el Gudrun Margret. És el primer forn ecològic que es posa en marxa a Barcelona i hem enviat a comprar pa a la Pilar de Pedro.
Hola, David.
Hola, bon dia, Pilar.
Vinc a comprar pa com el d'abans i em sembla que sóc al lloc adequat.
Nosaltres treballem pans i intentem fer pans com es feien abans, amb fermentacions llargues. Només utilitzem producte de producció ecològica i concretament ara de producció agroecològica, que vol dir de proximitat, que li comprem directament al productor.
Barcelona Reykjavik és el primer forn ecològic que es posa en marxa a Barcelona.
Fins on nosaltres sabem, som l'únic forn avui en dia que el 100% només fa forneria i pastisseria ecològica. No trobàvem el pa que cercàvem, no el trobàvem, vam anar parlant, semblava que ningú s'atrevia o gosava tirar per aquest camí i seguíem preguntant, ningú ho feia, a altres països es fa, i vam dir, no pot ser.
El local recorda un obrador antic amb les pasteres, la taula i el forn a la part del darrere, però a la vista. I l'aparador que tinc aquí davant m'està creant molts dubtes. Val més que pregunti a la gent què està comprant.
Estic comprant un pa de camut.
Vinc a comprar pastes dolces. Estic comprant camut a l'antiga. I també compro el de pastanaga i panses, el de nous. Hi ha diverses classes i tots estan molt bons, eh?
Estic comprant brioixos i després vull comprar pa d'aquest o d'espelta o bé de farigola.
El desenvolupament de projectes com aquest és possible gràcies a l'impuls que està agafant l'agricultura ecològica.
Per nosaltres és un regal que hi hagi avui en dia agricultors i agricultores que es dediquen a això, a cultivar cereals que donen molt menys rendiment, que necessiten un amor especial pel que estan fent, si no, només es plantaria blat modern.
Aquí tot plegat és una novetat, però en altres països ho tenen molt assumit, això.
A tota Escandinàvia, Alemanya, Àustria, és freqüent tenir a casa un molí petitet de pedra, com els d'abans, i comprar el gra ecològic, fer la molta abans de fer el pa, deixar reposar una miqueta la farina, i treballar amb ferments salvatges a casa i la gent fer-se pa que li dura tota la setmana.
Mentre David m'està explicant com treballen per fer pa, aquí no para d'entrar gent.
Estic comprant un pa d'espelta i camut.
Un pan que m'ha recomendat aquí uns amigos. Lo compro porque me recuerda, soy gallego, me recuerda el pan que comía en Galicia antiguamente, que dura muchos días, tiene un sabor especial.
Pan de centeno, porque es natural.
Pa integral d'aquest d'espelta amb llavors i pipes de carbassa i l'altre també de pastanaga i pipes de girassol.
Un factor que marca la diferència entre un pa ecològic i la resta, el llevat.
El llevat industrial l'únic que fa, sigui poc o molt, l'únic que fa és gasificar el pa i no dona temps a que hi hagi una bona fermentació. Se li diu que fermenta, en realitat no fermenta, el pa queda gasificat. Nosaltres tenim un preparat de l'agricultura biodinàmica, que és una farineta seca de pèsol, la farina de pèsol, farina de blat de moro, farina d'espelta i mel. La mel no està com a sucre, sinó que és la portadora dels llevats sants.
Un altre factor que marca la diferència, el temps de cocció.
S'acostuma, especialment amb llevat industrial, a coure poc els pans. Malgrat estiguin fets o més torrats, han fet una cocció massa ràpida. L'important és que el forn no estigui massa fort i que no tinguem pressa de treure el pa, malgrat tinguem molta gana.
Ara que ja m'ha agafat confiança, la pregunta del milió. Els productes ecològics no resulten un pèl cars?
Té un preu més alt, però no és un disbarat ni està fora de lloc. La farina, el rendiment a la terra del cereal és molt més baix, la farina és molt més cara. No em sembla malament que l'agricultor cobri més. La molta de la farina es fa 10 vegades més lentament que en un molí industrial. No em sembla malament que cobri més la seva feina. I nosaltres, tal com fem el pa, sense maquinària, a part de la pastera i ja està, ens porta més temps, perquè no oblidem que el pa ecològic es ven a pes, és un preu real. La barra de quart que s'està venent és de 180 o 200 grams, no de 250.
Llavors aquest pa gomós que tots han menjat alguna vegada i que té un altre preu, com el fan?
Aquesta farina d'aquest pa gomós és d'una qualitat pèssima, pèssima. Les fermentacions no s'han fet com s'havien de fer. Està ple de llevat industrial que el gasifica, però no li aporta res d'aquell procés màgic que és la fermentació, i em sobtaria que algú en aquest procés hagués posat algú d'amor.
És evident que a la gent que ve aquí no li agrada el pa gomós.
Passàvem per aquí una colla i hem vist aquest forn ecològic, tot això, hem entrat, hi ha pa de mostra, ens l'hem menjat tot i ara cada una comprem un pa negre i el que hi ha, que fa molt guapo.
Camut a l'antiga.
Un pan de espelta, porque me gusta mucho el pan integral y el pan más oscuro.
Estic comprant pa de pastanaga i pipes i de nous, també, integral.
Doncs estic comprant pa genial d'espelta, de camut, uns brownies de xocolata molt bons i unes magdalenes de llimona genials per fer pel matí.
Em sembla que ja m'ha quedat una mica més clar com es treballa un forn ecològic i em sembla que ja m'he decidit amb el pa que vull comprar. Ara us el porto.
Aquest és el pa que es troba al Barcelona Reykjavik, que ens explicaven, i deia ara he sentit allò del blat modern, no? I ara la Tana m'ho estava explicant també. Què referim a blat modern? El blat modern és el blat...
El convencional, però com que ell fa servir també...
Altres tipus.
Sí, el camut o l'espelta, que són varietats antigues recuperades, doncs segurament ell...
Varietats antigues recuperades, però hi ha persones d'altres generacions, Tana, per exemple, cito generacions de la meva àvia, persones que van viure la guerra i que el pa negre, que ells diuen el pa negre, sense fer distincions de quin tipus de blat és, no el volen ni veure.
I tant, perquè els recorda la gana.
Clar,
els recorda la gana, les restriccions, el racionament, i no volen ni... Bueno, això és un clàssic. Els avis no volen sentir parlar del pa negre. El pa integral... Que els modernis agrada,
sí.
Doncs els avis no, eh?
Els avis no els doneu pa negre, no els agrada.
És el paper
no
bocador dels aliments, clar. Porta mals records.
Clar.
Te'n pot portar de bons, però també de dolents.
Això és allò que dèiem de la memòria, que és subjectiva, no? Per exemple, hi ha molts oients que estan trucant i diuen, en relació al pa, que troben a faltar el pa de llenya. O els llonguets. Surt molt el llonguet. Què li passa al llonguet?
Que és molt bo.
Que és molt bo
fet,
quan està ben fet, no?
És molt bo i que, a més, és una cosa que no... És un tipus de pa, així com la baguette, és molt de gasolinera, la pots trobar. El llonguet no, se n'ha de saber per fer el llonguet. S'ha de saber fer bé.
S'ha de saber fer bé. En canvi, pa, tothom s'atreveix a fer pa avui en dia, no?
Bueno, tothom a moltes màquines s'atreveix.
Moltes màquines, moltes màquines, no? Et trobes moltes màquines, aquell pa que després pots fer servir de bat de beisbol, eh? Al cap d'unes hores ja pots fer pam, no?
Sí, però et rebota, vigila.
Escolta'm una cosa, què creus que està més de moda ara a nivell de gastronomia? Tu que has estat... Home,
n'hi ha
moltes.
N'hi ha moltes de modes.
A banda de recuperar els sabors d'abans, els gustos d'abans.
Sí, que és una tendència clara. N'hi ha moltes, clar, depèn de en quin terreny ens posem,
no? I coses que hagin passat de moda? N'has valorat algunes que dius, ostres, tant que parlàvem fa temps d'un tipus de plat o de producte que semblava que era el més modern del món i ara ja
res. Home, hi haurà coses que cansaran, hi haurà coses com que cansaran de tant com s'han abusat, com el productes, no? Suposo, com el foie, que per tot... No?
I la tonyina? Perquè, escolta, la tonyina
La tonyina està en perill d'extinció.
Això,
un altre
és
tema.
Que la tonyina...
No, en perill d'extinció no, però sí en precari.
Però sí que està en precari,
sí
que s'està replantejant una mica el tema de la pesca de la tonyina. I he de dir que la tonyina, jo també, ja que ens posem nostàlgics, quan jo era petita la tonyina fresca no era una cosa molt... Vaja, jo no ho recordo com molt habitual, tan habitual com és ara, a totes les cartes de restaurants, a tothom fa tonyina, sí?
Home, sí, és un producte que ara... Segurament també de la mà de la moda dels restaurants japonesos.
Del menjar cru, clar.
Que són els que l'estan esquilmant, també,
clar.
De pas.
Doncs nosaltres estem demanant tant a tots els oients que segurament, tots els que estan participant al tema del dia, que es poden endur, si guanyen dues entrades per anar a veure Mare Portuondo, segur que són fans del teu programa de TV3, perquè tots ens estan aportant el seu granet de sorra amb el tema dels gustos, eh? Hi ha participació de moltes persones que troben a faltar, doncs, per exemple, a banda de les sopes bullides, hi ha moltes més coses que ens explica la Nayala, no, Anna?
Doncs
tothom recorda aquell plat de l'àvia o el plat de la
De vegades la memòria també
selectiva.
És selectiva, efectivament, Anna, i diuen que els records dolents els esborrem i que potenciem els bons i de vegades els distorsionem, no ho sé.
I tant,
mira, per exemple, la Delis Castillo, lligant una mica amb el que deia, ho diu, jo soc veneçolana i trobo molt a faltar els sabors de la meva terra. Ara que ve Nadal em passa que vull menjar les coses típiques d'allà, com el pa de pernil o les allaques, que no tenim el gust, mai més ben dit, si ens
les
ho vol
allaques.
Explicar. Les allaques, jo no sé què són.
No,
l'Anna parla del gust de les galetes Maria que sucava el cafè amb llet de la seva mare quan era petita. Segurament ho ha seguit fent, però ja no té aquell mateix gust. No sé si ens canvia el paladar a mesura que ens fem grans o què. La Maria Alba recorda amb nostàlgia el gust de les sopes bullides de quan era petita.
Aquesta l'he comentat jo abans perquè té relació amb el pa, justament, Anna.
I ens ha trucat la Susi Torres, des del Masnou, que diu que enyora un gust molt concret.
Vull recordar l'olor de cafè que feia el celler de Cal Ton d'Esparreguera. Als anys 50 aquest senyor es dedicava a fer cafè en el celler de casa seva, on tenia tots els estris necessaris per moldre'l i fer-lo, i repartir-lo per les cases a l'hora del cafè. El portava amb lleteres, amb un carretó provist de sacs i papers de diari que envoltaven les lleteres on portava el cafè per les cases. Aquella olor de cafè que feia el celler de Cal Ton del cafè no l'oblidaré mai.
Aquí es barregen la pituitària i la nostàlgia, també.
Tot,
perquè molta gent, l'Alícia, ens parla de l'olor de les vaqueries, que també aquesta s'ha perdut, si més no, a ciutat. Hi havia qui li ofenia enormement i hi havia qui viu encara ara fascinat per aquella olor de llet.
Què passa? Que ja no sabem cuinar, no sabem... què ens està passant, Tana? Perquè, a més, hi ha tot un boom. Paral·lelament a tot això que trobem a faltar, hi ha tot un boom de la gastronomia, llibres de cuina...
Evident.
Programes al vostre gust, com el teu, per exemple, que realment ens enganxem la cultura gastronòmica.
Home, que cada vegada tenim menys temps de cuinar i, efectivament, aquella memòria oral que s'havia anat mantingut i havia passat de pares a fills, de mares a filles... fonamentalment, doncs clar, es trenca en el moment que tenim menys temps per estar a casa cuinant. Això és una evidència. I en la mesura que aquest forat existeix, l'omplen els llibres de cuina i els programes generalment de receptes. En aquest cas, el meu no és de receptes, no, deixa-m'ho dir, és de cultura gastronòmica, tot i que podeu trobar a la web del programa la recepta, s'ha de dir.
T'ho anava a dir, perquè a la ràdio passa molt que quan parlem de plats i de menjar hi ha molts oients que tenen aquella curiositat per saber la recepta, no? I això vosaltres també ho heu previst, al vostre
sí.
gust.
Sí, sobretot, ja dic, com que no tenim aquesta pretensió, perquè ja hi ha altres programes clar. Que ho fan i ho fan força bé, doncs nosaltres el que fem és això, parlar de cuina, però no ensenyar a cuinar necessàriament.
Doncs
una altra cosa és que t'agradi i aprenguis coses.
Moltes gràcies per haver vingut aquest matí
gràcies
de diumenge,
ja
que estàvem parlant del gust d'abans, eh? I enhorabona pel programa i que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies.
I que feu amb les audiències,
doncs
no?
Doncs gràcies,
això diu,
sí.
No? Això, vosaltres com a diu així del dia, no? Ho sabreu de seguida.
Dilluns, avui encara no.
Avui és diumenge, avui descansem.
Sí, avui descansem. Doncs moltíssimes gràcies. Això,
a dinar de gust.
És el típic dia de dinar de gust.
I si pot ser que cuini un altre, no?
És un bon consell, sí senyor. Home, en la nostra casa, Anna, malament digueríem si no hi hagi algú a casa que estigui cuinant ja, eh?
Sembla que avui vaig a convidada, tu.
Veus? Vinga, fins ara mateix. Gràcies, Tana.
Gràcies.
Els informem que el proper vol en direcció a la República del Suplement és a punt d'enlairar-se.
El Suplement, l'aventura del cap de setmana.
I seran 3:15. Continuem el suplement. La realitat, la veritat és que sempre, o gairebé sempre, supera la ficció, sobretot quan es tracta de grans aventures com les que tractem els diumenges i com les que vivien els cavallers medievals. Aquesta setmana m'ha anat a Constantinople a buscar el Tirant-lo Blanc.
Tirant-lo Blanc, de Joanot Martorell, és una de les grans novel·les de la literatura medieval europea. El relat de les aventures del cavaller tirant a Rodes, al nord d'Àfrica o a Constantinople, les intrigues de palau, el caràcter de la relació amorosa amb Carmesina i els detalls sobre la vida quotidiana dels cavallers fan del tirant una obra extraordinàriament moderna per l'època. Fins a quin punt és realista el context de les aventures de tirant? El personatge pot estar inspirat en Roger de Flor? I l'escriptor Joanot Martorell va viure aventures cavalleresques? Com és que hi ha tanta sensualitat amb aquesta novel·la? Quin ressò va tenir a la seva època Tirant-lo Blanc? Josep Maria Pujol, doctor en Filologia Catalana i professor de Literatura Medieval a la Universitat Rovira i Virgili, sap un munt de coses interessants sobre les aventures d'aquest cavaller.
L'emperador de Constantinople ha sol·licitat l'ajuda de Tirant i dels seus homes per a lluitar contra el perill musulmà que amenaça els territoris de Bizanci.
Joanot Martorell dona referències de diversos esdeveniments que es van produir en el seu moment. De manera que hi ha una barreja, podríem dir, d'esdeveniments històrics amb un tractament que és també en part fictici. És el cas de l'atac turc també sobre Constantinople.
Hem sigut expulsats del paradís.
Però els turcs no van entrar a Constantinople.
El que passa que en la realitat Constantinople va caure en mans dels turcs el 29 de maig de 1453, que és una data que va quedar gravada en la història d'Europa. I en el cas del Tirant-lo Blanc aconsegueix dues vegades evitar que els turcs s'apoderin de Constantinople, de manera que el fet de que sigui un esdeveniment històric no vol dir que el seu tractament sigui rigorosament històric.
Som pocs, cavallers i peons. Pocs, però valents i exercitats en els ardits de la guerra. Gràcies al nostre astut capità, Tirant-lo Blanc.
El Roger de Flor històric surt de Sicília per anar a l'imperi de Constantinople a ajudar l'emperador. I en la novel·la també Tirant-lo Blanc surt de Sicília, arriba a Constantinople. Tirant-lo Blanc es casarà amb la filla de l'emperador i serà fet capità general de l'imperi. Roger de Flor també es casarà amb la filla de l'emperador i serà fet megaduc. I finalment Roger de Flor serà assassinat a Adrianòpolis i Tirant-lo Blanc mor de malaltia, però mor també a Adrianòpolis, a la mateixa ciutat.
Què us passa? No hauria cregut mai que en aquesta terra hi haguera tantes meravelles.
És l'aire humit d'aquesta costa que us ha tot corprès.
Joanot Martorell va ser una persona molt viatjada, fins i tot per la seva època. Era un aristòcrata, era també un cavaller, aleshores era un cavaller bregós, és a dir, un cavaller brellerís que s'abrallava contínuament amb els seus col·legues, no?
Sa de Marco l'elegit és virtuós i el seu amor és honest. Però quan la donzella vol un cavaller pel seu plaer, aquest amor em pareix molt millor que qualsevol altre.
La sensualitat, per exemple, de Nobel, la llibertat amb què tracta aquestes relacions entre Tirant i Carmesina, que arriben, el doctor Riquet diu que arriben a vorejar i de bé la pornografia, bé, no és mai pornogràfic per descomptat, però és molt atrevit. Això sí que és un segell característic de Martorell, de Joan Martorell i el Tirant del Blanc.
No hi ha cap guerrer en tot el món més gran que Tirant. La seua espasa és invencible.
És una novel·la, una novel·la cavalleresca, on apareixen aventures cavalleresques, però en canvi és absolutament diferent de tots els llibres de cavalleries. No és un llibre de cavalleries, no? És un cas absolutament singular. Jo crec que és de les obres que nosaltres podíem posar a nivell universal com a obra de primera categoria.
Ja coneixem millor un dels cavallers més famosos de la literatura europea. La setmana que ve, una altra aventura. Catalunya
Ràdio. El suplement.
És que m'encanta.
És una mica xulo, no?
Has vist com tracta les ties?
Què esperes? Un tio que no raona.
Vull tenir-la controlada tot el dia i, a més, no paro de trucar-la.
T'hauries de relaxar una mica. En lloc de posar-te gelós, en raona.
Llevar-se cada dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. En comptes d'atacar, s'ha de raona.
Talla amb els mals rotllos. Raona, en raona. Generalitat de Catalunya, som-hi.
El disc de la Marató de TV3. Grans cançons versionades per grans artistes.
El disc de la Marató de TV3, un disc en benefici de la investigació sobre les malalties mentals greus.
A la venda només el diumenge 7 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Diari, El Diari de Tarragona, El Diari de Girona, El Segre, La Mañana, El Regió 7, Mundo Deportivo i El Diari Esport.
El disc de la Marató de TV3, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La fem entre tots.
Si un no confia en res ni en ningú, no pot viure. És a dir, jo ara estic aquí dins en aquest estudi, confio, per exemple, que no em caurà sobre aquest sostre.
Vigila!
El suplement, l'aventura del cap de setmana.
A Catalunya Ràdio.
Són tres quarts de 12 de bosc.
Però així no puc ni parlar, jo. Estic menjant pastís, parlant amb dues persones que són pallasses. I això no pot ser. Per què m'ho feu, això? Aquí s'ha posat a cantar abans de començar.
És que pensava que estava tancat.
Bé, doncs ara ja està. Ja ho saben tots els nostres oients. Volem parlar de pallassos, sí, senyor. Divendres va començar el 13è Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, de Llobregat, ja ho sabeu, ho heu vist. Dura fins diumenge que ve. Durant aquests dies passen els millors pallassos del món mundial per Cornellà. I nosaltres al suplement hem dit, calla, parlarem de pallassos, però de l'ofici de pallassos. I per això, com heu comprovat també els oients, hem convidat a la Merche Ochoa, que és pedagoga i pallassa.
Sí.
Merche, bon dia.
Bon dia.
I la Pilar Peran, que és pallassa dels Pallapupes.
Pallassos d'hospital.
Pallassos d'hospital, sí, senyora. Quin ofici que teniu, eh? Només comença l'entrevista i ja m'heu fet riure. Perquè, clar, anava encantant la sintonia, que m'he nuegat amb el pastís i tot plegat. Merche, a veure, tu ets professora de pallassos des de fa 18 anys?
Sí.
Uf, quants pallassos has format tu en aquest temps?
Bueno, pues, format, ja no sé.
És igual.
Pues molts, han passat molta gent per les meves mans.
Escolta, i com és que et vas dedicar a aquest món dels pallassos? Com vas entrar-hi, tu?
Jo per casualitat, perquè jo feia teatre de petita i m'agradava molt amb ma germana i tal i qual. I llavors jo, quan se va acabar l'escola de teatre en el lloc on jo vivia, que era Logroño, pues em vaig dir, bueno, tinc que continuar fent coses, necessito continuar fent coses, i em vaig venir cap aquí. I aquí vaig conèixer en una altra formació el món del pallasso, i va ser aquí on jo vaig dir, ai, això és, aquí és jo, on jo dic les coses bé, amb aquest llenguatge. I a partir d'aquí vaig començar, em vaig enamorar, diguéssim, del llenguatge del pallasso, i vaig començar per aquí, vaig entrar, i fins ara.
Ara ens parlaràs del llenguatge del pallasso. La Pilar Quant temps fa que tu treballes de pallassa?
Buah, de pallassa fa 14 anys.
14 anys?
Però de pallassa d'hospital 11 anys.
De pallassa d'hospital 11 anys?
Sí.
Vols dir que vosaltres sou el grup que aneu als hospitals i feu riure els nens?
Sí.
No?
Sí, s'intenta.
Home, segur que sí.
No, escolta, sí, es fa, segur.
Però com et sents, aleshores?
Pues molt bé, entrar en un hospital que és un sitio así donde la gente se espera que haya dolor y sufrimiento, ¿no? Y encontrar sonrisa es súper gratificante.
Clar, però avui tenim la Merche i la Pilar, que són dues dones, pallasses, però de pallasses n'hi ha menys que de pallassos. ¿O no?
No, yo creo que la figura del payaso, las personas tenemos todavía que aprender mucho de esta profesión, ¿no? Y que también el payaso es payasa, o sea, hay muchas payasas, ¿no? Primero que se reconozca la figura del payaso y luego que dentro del payaso también hay mujeres, ¿no? Que es lo difícil. Y que nos olvidemos un poco de la imagen del payaso típico de peluca, de maquillaje, de zapatitos, porque hay muchas clases de payaso, igual que, no sé, hay muchas clases de personas y muchas clases de payasos, ¿no? Uh-huh. Que está muy bien eso de la peluca y los zapatos, es una clase de payaso, pero hay tantas.
Hi ha molts més tipus de pallasso, aquesta, la imatge típica dels pallassos.
Sí.
Escolteu, fem una mica d'història des de quan existeixen els pallassos.
Bueno, això és molt complicat, eh? Aviam, el personatge còmic existeix des que l'home s'home, diguéssim, per una necessitat d'alguna manera de recrear els fantasmes i de treure les pors i d'averiguar coses. Però com ara el coneixem així a peu, és que sóc molt dolenta per les dates, eh? Però diria...
A mi no em miris, eh?
A mi no em mireu tampoc, perquè jo només us miro i em poso a riure.
Mira, t'ho diré. Aproximadament en l'any... Hi ha un senyor... Que comença a
fer riure.
A fer riure
que és el bufó, potser. Que estem parlant d'aquella figura que
no,
ara ve el cap així.
No, és una altra
cosa. És una altra cosa.
Bastant més gore, per cert, eh?
Més gore.
Bastant més gore.
Val.
Però és un senyor que es dedica a imitar una mica el que fan els militars en els temps entre guerres, vale? I fa un espectacle que es diu Lo grotesco a caballo. Vale? Llavors, clar, imita totes aquestes marxes militars, o sigui, aquestes marxes que després és herència en la marxa del circ, vale?
Sí,
que té aquest marxa com un punt militar, ve d'aquí. Vale? D'aquesta imitació dels... Bueno, perquè els militars entre guerres s'avorrien una mica, saps? I feien una mica així el pirric i el porró, i llavors després queien, i clar, tu imagina't, el poble era fantàstic, reien molt d'això, no? I llavors aquest senyor diu que és com un poc la figura, jo dic així fent cuento, una mica la figura de l'empresari de tal, que diu, cony, això funciona, doncs fem-ho bé a professionals, això.
Seria el primer pallàs,
seria com això,
la primera forma de fer pallàs.
I com que funciona, li treu el cavall i fa la primera entrada de Lo grotesco a peu, a peu a terra, a la sorra, on feien els... saps? Hi ha una arena tipus circ, i llavors és una mica aquí. Després hi ha lo de l'Augusto, que és el mosso de pista, que entrava una mica pirriqui també a la pista, es confonia, i el públic l'aplaudia molt, i es deia Augusto. I aquí llavors deia, Augusto,
són...
que surti, que surti.
L'Augusto és encara hi, i el Pierrot...
Sí, però Pierrot està entroncat més amb la comèdia de l'art i amb la comèdia francesa.
Ah, val. Que són el pallasso... A veure, per què ens entenguem? El pallasso blanc...
Sí, el cara blanca, sí.
I, entre cometes, el pallasso tonto.
L'Augusto, sí.
Ara.
Sí, el tonto.
Veus com he simplificat bé això?
Molt bé, ho has fet molt bé.
Aquests són els dos clàssics que tothom té al cap.
Sí.
Però, clar, la cosa evoluciona... Mare meva, si n'hi ha de pallassos i tipus, no?
Però sempre hi ha aquesta figura, no?, del contrario. Más que listo tonto, sempre tiene que haber un contrario o algo para que la improvisación crezca, cuando hay una pareja, sobre todo, ¿no? Sempre tiene que haver algo para que pase algo.
Mulleu-vos, però. Quins són els vostres referents? Quins són els, allò de dir, el que tinc al cap o perquè m'he dedicat amb això i admiro especialment?
Jo diria que un dels grans referents per mi com a dona és la Mari Sempere.
La Mari Sempere?
La Mari Sempere. La Mari Sempere, i et diria que també la Lina Morgan.
També. Una pallassa.
Dues pallasses d'un altre tipus, d'una altra època, diguéssim, no tan reconegudes perquè... Jo, vull dir, a nivell històric, conec el Charlie Rivel o el Groc o l'Anni Fratellini molt després, però com a dones que fan comèdia, que fan riure en una època en la que no era tan fàcil obrir-se camí, aquestes dues, per mi, eren com jo veia ma mare i a mon pare, veient a la Lina Morgan, tirats pel terra, saps?
I la Pilar té referents?
Sí, jo la Lina Morgan me marcó mucho. No, la verdad que sí, era una mujer que prendía mucha alegría, ¿no? Y su trabajo lo hacía como ninguna, ¿no? Por eso estuvo donde estuvo. I per a mi fue un poco también... Un
ara parlàveu del Charlie Rivel. El dissabte que ve el Festival de Cornellà projecta la pel·li que protagonitza el Ferran Renyer, que es diu El Pallasso i el Führer, en l'any del 25è aniversari de la mort de Charlie Rivel, precisament. Vull dir que en el festival doncs, es van recordant també dates històriques com aquestes. Però vaja, a Cornellà aquests dies, vosaltres suposo que hi passeu, per Cornellà, eh?
I tant. Bueno,
què hi feu?
Bueno, aviam, jo tinc dues vinculacions amb el festival. Per una banda, estic dirigint els tallers de formació que es fan al festival, encara a professionals o gent que comença a donar els seus primers passos amb el professional del pallasso. I per una altra banda, la vinculació amb Pallasso Sense Fronteres, és una organització amb la que col·laboro des de fa molts anys i de la que formo part, i farem l'espectacle solidari, igual que ella farà el...
I la Pilar? Què faràs
sí,
tu?
Sí, nosaltres farem...
Que t'estava escoltant amb la boca oberta, no diria que me parla la Merche, veus? Pilar, estàs una mica així, eh?
No, jo també estava mirant-la, com és profe, ja se ve, no?
Uau! La Pilar què farà?
No, mira, nosaltres com Pallapupes farem el diumenge a les 12 del matí un espectacle que es diu SAE, que és per col·laborar amb la nostra associació.
Val. Escolteu, hi ha gent, però, que a qui no li agraden els pallassos, ho sabeu? Que fan por. Hi ha gent que diu que fan por els pallassos. Fan
bueno,
por,
a mi no m'estranya.
Sí,
diu que té un nom, eh? Que té un nom, això. Què es diu això? Clorofòbia?
Clownofòbia.
Clownofòbia.
Bueno, ja pot ser, però jo, per exemple, a vegades penso que...
Oi, els pallassos aquells que estàs dormint quan ets petit, pam! I el pallasso aquell, aquella figura de quan estàs... Al...
Bueno, aquests... Les...
Mira, estàs fent por.
Clar, si fan por, fins i tot a mi que em dedico, vull dir, però...
Sí, que també... estàs dormint en els malsons,
sí,
no?
Sí, però això és una mica el que va fer l'Stephen King, que no es va fer...
Que es va fer una mala passada, no?
Vaja, sí. Però hi ha una cosa que és important, i és que hi ha hagut un temps en el que quan el pallasso traspassa del circ al teatre, s'emporta coses com ara les sabatotes grans o el maquillatge molt exagerat, que té a veure una distància que el públic està de la pista. Però clar, quan aquesta distància s'escurça perquè el clown s'apropa més al públic més a prop, de cop aquella màscara pren una...
Hi ha l'anècdota, una anècdota entranyable molt coneguda sobre Charlie Rivel i el crit que fa el Charlie Rivel, que diu que en una actuació un nen petit es va posar a plorar, que ell se li va costar per calmar-lo i el nen va plorar encara més, llavors el pallasso va anar enmig de la pista i també es va posar a plorar i el nen va callar immediatament i el Charlie Rivel va continuar plorant i al final se li va tornar a costar al nen i li van donar el seu xumet com a mostra de solidaritat.
Que mal, no?
Que entranyable, no? I el pallasso va parar de plorar i aquell xumet es conserva en una vitrina del Museu Charlie Rivel de Cubelles.
Bueno, que... és una preciositat d'anècdota.
Sí, que aquell nen li feia por al pallasso.
Però en la mateixa innocència i solidaritat que tenen les criatures va dir, pobre, ara li faig por jo, que és el meu tresor, no?
I tant, és un tresor. Merche, moltíssimes gràcies i a la Pilar també moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar d'aquest ofici de pallasso i ja que parlem tant de pallassos durant tota la setmana ho hem volgut fer aquí al suplement. De veritat, que vagi molt bé. Quan saps rient, podem marxar rient si voleu, no hi ha problema.
Jo si vols te canto un altre cop, això.
Molt bé, moltíssimes gràcies. 13è Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat fins al diumenge dia 30.
Perquè l'actualitat no s'atura el cap de setmana, dissabtes i diumenges a 8:45,
l'informatiu del matí,
les claus de l'actualitat a primera hora. I a partir de les 2,
l'informatiu del migdia,
notícies, els protagonistes del dia, connexions en directe, informatius del cap de setmana amb Francesc Soler. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La fem entre tots.
El suplement. Els matins del cap de setmana a Catalunya Ràdio.
Amb Núria Ferrer.
3 minuts i seran les 12. El joc mental que ens han proposat avui era complicat o no? Ai, no ho sé. Per tots aquells que encara no l'heu sentit, el repetim una vegada més. És l'última, perquè després farem el sorteig. Es titula Les rebaixes. Prepareu. No prepareu, no. Escolteu bé.
Aquest estiu vaig comprar un paraigua, una gorra i unes sabates a les rebaixes. En total, em vaig gastar 14 euros. Les sabates em van costar 9 euros més que la gorra. D'altra banda, la gorra i les sabates juntes em van costar 12 euros més que el paraigua. Jo ara ja no sé què em va costar cada cosa. M'ho pots dir?
Dit prepareu, és que dit prepareu perquè us anava a dir, feu números, però no prepareu, perquè ara el que farem ja és escoltar resposta, i si prepareu tampoc arribeu a temps. Per tant, resposta aquesta.
La gorra val 2 euros, les sabates t'han costat 11 euros i el paraigua 1 euro.
El paraigua que val 2 euros. Ja costa 2 euros.
Per resoldre el problema ho he fet amb una equació amb 3 incògnites, és una mica complicat d'explicar, però al final he tingut que el paraigua val 1 euro, la gorra 2 i les sabates 11.
La solució de l'enigma d'avui és que el paraigua val 1 euro, la gorra 2 i les sabates 11.
El paraigua val 2 euros, la gorra 3 i les sabates 9.
Crec que el paraigua val 2 euros, les sabates 9 i la gorra 3.
Les sabates tenen un preu de 11 euros, la gorra té un preu de 2 euros i el paraigües 1 euro.
Sabates 11, la gorra 2 i el paraigües 1 euro.
Si ho sumem tot, sumen els 14 euros i a més compleixen totes les altres condicions.
Les sabates 12, la gorra 1 i el paraigua 1 i total 14 euros. Sortejador!
6.
Molt bé, el número 6 correspon a la Maria Dolors Cos Cots. Sí, senyor. Ella s'emporta el llibre A moure el cervell del Jordi Batllori. Arribarà el butlletí de les 12 i tornem de seguida, després moltes més coses per escoltar, per començar el nostre predicador.